Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne. El programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV, Parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. Què tal? Molt bona tarda, benvinguts al Parlem-ne. Després de tot aquest període de Nadal, Cap d'Any i Reis, encedem la programació habitual aquesta setmana i tornen aquests programes d'àmbit informatiu i, evidentment, aquest programa que dona veu als representants dels partits polítics a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Avui és el torn del grup municipal de Convergència i Unió i amb nosaltres hi són els seus regidors Eva de l'Amo i Rubén Lallana. Benvinguts a tots dos.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Clar, després d'un període d'aquests és allò que dius, bueno, per ante quin fil agafem, per ante comencem, quin és el tema que ens pot permetre pues, obrir aquesta conversa. Clar, n'hi ha molts, però possiblement l'àmbit econòmic és el que més d'alguna manera, després de l'aprovació en els últims dies de l'any del pressupost per a l'exercici econòmic d'aquest 2014, clar, arriben les festes, ho deixem una mica tot aquí i ara, evidentment, doncs ja fa uns pocs dies que hem començat aquest exercici i no sé si en el primer torn després d'aquesta aprovació de Convergència tenen interès en explicar, en clarificar, en, bueno, en matisar alguna cosa destacada de l'aprovació d'aquest pressupost municipal.
Bé, el tema econòmic és complex. Jo no porto la cartera d'Hisenda, però és un tema complex. També és veritat que els representants públics a vegades tendim a tecnicismes que l'únic que fan és que la gent que ens escolta no acaben d'interpretar ben bé quina és la situació real, no? El pressupost del 2014 és un pressupost sobre uns 15.400.000 euros. És un pressupost real. És un pressupost que està previst dins d'un pla d'ajust. Què és un pla d'ajust? Bé, l'Estat el que vol és saber que els ajuntaments estan fent la seva feina, que no s'endeuten més del degut i que tenen capacitat per retornar els diners que deuen, que sigui a bancs, a proveïdors, sobretot a bancs, evidentment, i que són capaços de complir expectatives any rere any. L'Estat està contínuament fiscalitzant els ajuntaments, mirant qui són el seu estat de comptes i sapiguen si estan complint aquests plans d'ajust. Val? Per tant, són promeses podríem dir-ho així, no?, que fan els ajuntaments a l'Estat, però que l'Estat fiscalitza aquestes promeses any rere any siguin reals. Això vol dir que si tu has previst el pressupost tindre un ingrés de, m'invento, 100.000 euros, doncs l'has de complir perquè si no el pressupost se desajusta i tens un dèficit, no? A partir d'aquí nosaltres hem fet la nostra feina. També és veritat que a partir del 2011 l'Estat obliga els ajuntaments, i dic obliga perquè així és, obliga els ajuntaments a demanar crèdits a vegades, com en el nostre cas, quantiosos, per poder fer front als deutes que es deuen als proveïdors. Però, clar, a vegades està molt bé que es faci això perquè els proveïdors han de cobrar, però no s'obliga a uns altres proveïdors, alguns dels quals són l'Estat o la Generalitat o altres administracions públiques o grans empreses, en convenis urbanístics, per exemple, a pagar els deutes als ajuntaments. Val? I, per tant, a vegades és un cercle viciós, que és una mica el que passa doncs, al nostre cas, no? No sé, jo ara per exemple tinc aquí els números de la Cala Gestió, la Cala Serveis, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, i clar, així a grosso modo, sense considerar l'import de residència, que és un tema una mica a part, doncs hi ha pendent de pagament, és a dir, l'Ajuntament deu uns 4 milions d'euros, però per altra banda tenim pendent de cobrament uns 5.400.000 euros. Tothom que m'ho senti sap que de 4 milions a 5,4, doncs hi ha un milió quasi mig, doncs que balla, no?, a favor de l'Ajuntament en aquest cas. Per tant, si deus menys del que et deuen, la situació podríem dir que és bona, però clar, si tu el que deus t'obliguen a pagar-ho, però els que et deuen no tots paguen, és quan pots tindre un problema de tresoreria, no? Perquè al final tècnicament els diners no els tens. Bueno, aquesta és una mica la situació en la qual ens trobem. Sí que és un moment d'especulacions, és un moment d'incertidumbre, no? La situació econòmica és la que és, i bueno, doncs nosaltres com a equip de govern presentarem un estudi ben fet, real, d'intervenció, no números com alguns diuen fets imaginats, sinó reals, perquè la gent sàpiga l'estat de comptes del seu ajuntament, perquè tot i que està publicat i que està aprovat i ho s'ha enviat a la sindicatura de comptes i a més hem tancat l'exercici l'any passat amb un saldo positiu i tot això, doncs ho farem en números entenedors i clars perquè la gent el que estic dient ho pugui entendre bé, no? En definitiva, portem, bueno, 2-3 anys més, no? Però jo diria 2-3 anys forts a la baixa en quant a despesa, molt important, tant en capítol 1, que és personal, com en despeses generals, capítol 2, ha baixat substancialment i crec que s'està fent una molt bona gestió. En aquest cas és l'alcalde qui està liderant tot el tema econòmic, bàsicament, és el màxim responsable, però tots els regidors també estan fent la seva feina, fiscalitzant les seves àrees, mirant de mirem, un cas real que avui parlava, aquí tenim, sembla que ho porto per aquí perquè no voldria dir una cosa que no és, mira, aquí ho he trobat, i ho dic la regidora i no és perquè estigui aquí ella, però és veritat, l'any amb festes l'any 2011 se gastaven 255.000 euros de mitja, per aquest any 2014 hi ha pressupostats 143, vull dir, quasi és la meitat, i les festes se faran i seran boniques, perquè aquests reis han sigut uns reis bonics i la gent no ha passat res, no? Han sigut uns reis bonics i es fan. Què vull dir amb això? Doncs que vull dir que ens estem esforçant al màxim en que la despesa sigui la mínima possible. Estem revisant contractes, estem revisant assegurances, estem revisant qualsevol tipus de compra, si és necessària, si no. Estem, i no només els regidors, sinó els tècnics i el personal de la casa, estem fent una excel·lent feina per poder mantenir els serveis existents, però fer-los amb un preu significativament inferior. Òbviament el temps ha canviat, no podem fer les mateixes coses que abans. Una cosa bona que té la cala és que molta infraestructura, molts serveis, com podrien ser la piscina, com podrien ser el parc soterrat o altres serveis existents, ampliacions de llar d'infants, escola, institut, serveis que jo crec necessaris i importants, ja s'han fet. Sí que és veritat que alguns, doncs, a base de crèdits s'han de pagar, però l'important aquí no és si es deu o no es deu, que òbviament se deu, sinó és si hi ha capacitat de retornar el que es deu, sense, òbviament, deixar de prestar serveis i pujar els impostos significativament. Per tant, jo crec que això sí que es pot. És un, aquí podem estar parlant hores de temes econòmics i de números i crec que no és el moment, potser marejaríem molt a la gent que m'ho està sentint, però sí que hi ha un compromís, i avui ho parlarem amb l'alcalde, de poder, a través de, suposo, dels mitjans, no, locals, poder, dels quatre cantons, vull dir, poder explicar gràficament, tècnicament, quina és la situació real de l'Ajuntament, no? Perquè crec que toca i perquè a més és un tema públic, que qualsevol pot tenir accés. Però sí que és veritat que els informes de la missió pública són molt tècnics i la gent no està acostumbrada a aquest llenguatge i per tant els farem una mica més entenedors, però explicarem quina és la situació real. Sí que es deu, òbviament, se deu diners, alguns obligats, perquè et dic, l'Estat ha obligat a demanar crèdits per poder pagar els creditors, però també és veritat que se'ns deu molt i també és veritat que hi ha una capacitat de poder pagar el que es deu. Per tant, aquesta és la situació real, més enllà de que cadascú aquí pugui tindre la seva opinió i que els números tothom els pot veure, com algú ha dit, com vol, no?
Una altra cosa és la residència per a la gent gran i centre de dia, i aquí també, és a dir, per a l'oposició, una de les causants de, bueno, una situació delicada en l'àmbit de la, de l'economia.
Bé, la residència, tothom sap una mica quina és la història, si no faig 5 cèntims. La residència doncs, se construeix amb, amb esforços econòmics de l'Ajuntament a través d'una licitació a una empresa que guanya un concurs públic, construeix esta, este centre i sempre se comença la residència sabent que la Generalitat concedirà places de concertades, val? Perquè és veritat que la viabilitat d'una residència passa perquè un percentatge de les places sigui concertat. Què vol dir concertat? Vol dir que la Generalitat dona fons perdut, uns diners per a aquelles places, no? A través d'aquí nosaltres construïm la residència, inclús, com sabeu, licitem la seva concessió a una empresa. Bueno, en tot aquest canvi de govern del tripartit al govern actual de Convergència, doncs, tots són promeses, tots són inclús signatures, però la situació és la que és, tot se complica, la Generalitat sabem com està i de moment doncs, no hem pogut aconseguir el que es pretenia, que era un nombre determinat de places, podien ser 30, podien ser 40 places concertades, no? La situació a dia d'avui és que l'alcalde està pendent d'una reunió molt important, ja diríem l'última, ha esgotat totes les possibilitats per poder tancar esta concessió. Nosaltres encara hi creiem, mentre encara hi ha esperança, però és veritat que si això, i esperem que no passi, però si passés que no hi hagués possibilitat, a no molt tardar tindríem que presentar una alternativa, que jo estic que sé i soc coneixedor que l'alcalde la té, és una cosa que de al seu moment, si passa el que no hauria de passar, ell explicarà. I per tant, bueno, només puc dir això. Esperem tancar-ho, esperem que això vagi com ha d'anar i si no, doncs, se té una alternativa preparada, que per diferència ja explicarà ell quan creurà oportú. Sempre i quan, ja et dic, no es pugui tancar un acord amb la Generalitat per concertar places.
I per obrir la residència.
I per obrir la residència, claro.
Més coses, dins de l'àmbit de temes, bueno, que d'alguna manera pues, puguen interessar a la gent que ens escolta, hem parlat de l'àmbit econòmic, hem parlat de la residència per a la gent gran, n'hi ha d'altres com, per exemple, en l'àmbit de les infraestructures, la licitació del pont de Trescales segona fase, no?
Sí, aquesta és una obra que està inclosa dins del pla parcial de Trescales segona fase, val? Per tant és una obra aprovada dins d'un pla parcial urbanísticament. És una obra que entenem que és importantíssima per al desenvolupament social i econòmic de les Trescales, en aquest cas, perquè connecta una zona amb l'altra, podríem dir la zona del mig de Trescales amb la zona sud, la zona de platges amb la zona del mig, fa molt més accessible el trànsit de vehicles de la zona del mig a la part de totes les cales de Sant Jordi, Calavidre, Calafort, tota aquella zona, perquè com sabeu ara hi ha una pujada, doncs que quan este pont estarà obert allò serà doncs, per a passejar. Esta obra passa per damunt, és un pont bastant llarg, m'atreviria a dir 300 metres, una cosa així, passa per damunt del ferrocarril, se finança, això és important que ho digui, això no ho paga l'Ajuntament ni ho paga el ciutadà, això ho paga, se finançarà amb quotes urbanístiques del sector, una part molt important, per no dir majoritària, és del màxim propietari de parcel·les d'aquell sector, que és un banc en aquests moments. L'import de licitació és d'uns 4,2 milions d'euros,
per tant, és una obra d'envergadura, no?
És una obra d'envergadura, ja et dic, uns 300 metres, diria ara mateix, sense tenir el projecte al cap, amb dos carrils, una zona peatonal, vull dir, és un pont, és un senyor pont, i hi ha un termini d'execució de 9 mesos, per tant, no és una obra simple. La nostra previsió és poder adjudicar l'obra a través d'un concurs públic, òbviament, el primer trimestre d'aquest any. Bueno, bàsicament això.
Clar, això comportarà també un canvi de costums, no? Quan hi hagi el pont o no?
Un canvi de costums, però molt... Que trobo que serà fàcil de que la gent s'acostumi a aquest canvi, perquè és a millor. És a dir, ara reconeixem que és una mica complicat l'accessibilitat a la zona de les platges, o inclús passar de la zona del mig als propietaris a la zona de baix, no? Amb el pont serà molt fàcil, és a dir, enllaça la zona del mig, ja t'he dit, amb el que és la rotonda aquella que actualment davant de la platja de Calafort. Per tant, serà un moment passar d'una part de l'urbanització a l'altra.
Aquestes darreres setmanes el que s'ha tornat a reemprendre són les obres de canalització de gas natural, no? Es van deixar també durant l'estiu aturades, es van reemprendre ja passat l'estiu, bueno, segueixen la seva...
Sí, com sabeu, en aquest projecte inicialment havíem previst, em sembla que 1,8 quilòmetres, gairebé 2 quilòmetres lineals de carrers. Hi havia una part finançada per la Generalitat directament a l'empresa per poder gasificar un municipi que no teníem gas. L'empresa, consensuat amb l'Ajuntament, van aprovar aquest projecte entenent, doncs, que passàvem pels carrers on hi havia més població, on era més fàcil poder accedir inicialment, i a partir d'aquí se va iniciar una primera fase que va arribar al 80% dels carrers previstos. Ara doncs, ja s'ha iniciat des de l'octubre, que recordar, la segona fase, que era la resta, el 20%. Jo el que dic a la gent que m'ho estigui escoltant és que si al seu carrer no han passat, això m'ho pregunta molta gent, no? Perquè molta gent al principi doncs, no tenia cap intenció, però ara, per exemple, doncs, ha vist que funciona bé o que li agrada o que sigui, i pregunta, no? I el meu carrer què? Bueno, qualsevol carrer que no s'hagi obert per a tirar la tuberia de gas, hi ha el compromís de l'empresa, al final és una empresa que suporta una inversió, ho farà sempre i quan hi haguin comercialment veïns interessats en poder fer-ho. És a dir, un carrer de 60 metres, només hi ha un veí, òbviament serà molt difícil que l'empresa l'obri per un veí. Potser si és el primer de la cantonada ho farà, però si està al mig potser li serà difícil. Però en la qual hi haiga un mínim, i et dic un mínim perquè són pocs a vegades, un mínim de veïns, doncs l'empresa ho farà. Encara estan treballant, encara s'estan obrint una sèrie de carrers, val? N'hi ha d'importants. També s'ha de fer el carrer Andreu Llambric i carrer Sant Roc. Bueno, se n'han fet molts. Carrer Major, el Pou, la zona del carrer Pou, Llibertat i Rentador, i Ponent. També el carrer Miramar, per sota el carrer Bruc, a la plaça Nova, carrer Francisco Rodríguez. Bueno, en definitiva, tothom ho sap, quins carrers estan obrint, hi ha algun pendent. Creiem que és un servei que està bé, que és necessari. Jo he comentat a molta gent, doncs està contenta els que han fet el canvi. Si més no, tenim una energia més disponible, la gent pot escollir, no? si vol ficar-se o no, i per tant tot el que sigui a suma i a més jo crec que és favorable per al municipi.
Les obres que continuaran durant aquests pròxims mesos, hi ha alguna previsió de que hi hagi un tope, de dir, bueno, de moment això és el que han fet i a partir d'aquí el que vostè comentava, si hi ha carrers on hi ha una previsió de fer clients, doncs ja anirem obrint i ja anirem encetant.
Sí, ara esta segona fase s'hauria d'acabar amb el 20% que falta pendent del projecte original, val? A partir d'aquí ja estirà acabat el que és el projecte i tot el que s'anirà obrint serà amb les condicions que he anat explicant abans. Les obres s'han d'anar acabant amb els propers mesos i han començat a l'octubre, doncs perquè creiem que setembre i octubre encara mesos doncs que comercialment s'hi passejava el poble i que feia bon temps i ho ha aturat l'Ajuntament una mica en aquest sentit. A partir d'octubre ja han vingut treballant a diari.
Més coses. Abans de Nadal, si no recordem malament, unes setmanes abans es va obrir aquella zona que es va guanyar per a la part pública del que anomenem Pau de Ribes Altes, segona fase, on allà s'ha habilitat pues, una zona de d'esbarjo, no? de descans també, no?
Sí, bueno, els que no se situen són dos zones que hi han després passen pel camí de ronda, pel GR, després de Calapepo, n'hi ha una ben aviat i l'altra també, passat un xalet després l'altra zona, no? Són dues zones, una més petita que l'altra. Són dues zones que han quedat com a verdes públiques després de compensar amb, un propietari, amb els seus propietaris, parcel·les dins del sector, i si passegeu jo us ho recomano perquè ha quedat molt bonic. Són dues zones, no diria jardinades perquè estan molt, és molt sostenible, és
lo, estan molt integrades,
sí, estan integrades dins el que és el litoral mediterrani, i és interessant anar a veure, a més a ficar uns bancs perquè la gent se pugui sentar i la gent que passa caminant pel GR pugui descansar. Són dues zones molt boniques que ja dic d'abans de Nadal que estan obertes al públic, i és interessant, vull dir, qui tingui l'oportunitat que passi i que ho vegi, i és una zona, bueno, més que hem aconseguit perquè el nostre litoral tingui l'encant que es mereix, que és molt.
I que tradicionalment no eren públiques, però ara sí, no?
És no, eren dues parcel·les privades i ara són públiques.
Per tant, la gent ne pot fer l'ús.
Sí, sí, correcte. És parcel·la pública.
Camins rurals. Hi ha la previsió de rebre una sèrie de, bueno, de subvencions econòmiques amb l'objectiu de fer alguna actuació en aquest àmbit, no?
Sí, si se'n recordeu, el 2010 van tindre, desgraciadament, unes pluges molt fortes que van significar, doncs, molts camins trencats, molts carrers trencats, forats i molts desperfectes, que durant anys han tingut que assumir l'Ajuntament perquè ningú se'n feia càrrec. L'alcalde, que amb això és molt insistent, però no dir d'una altra manera, el seu dia ja vam preparar una memòria i vam demanar una subvenció d'ajut. Bueno, tots pensàvem, jo el primer, ho he de reconèixer, que això estava perdut, però bueno, la seva insistència ha fet que al final hi hagi una recompensa, no? Tant ha insistit que al final, doncs, hem rebut la subvenció que havíem demanat. La vam rebre el 2013, a finals d'any, la resolució per l'atorgament d'aquesta subvenció, que és per un import de 279.000 euros sobre una inversió realitzada de 472.000 euros. Val? Per tant, això en definitiva significa que este 2014 nosaltres haurem de, per rebre la subvenció, haurem d'invertir en camins, que això és al final el que li interessa a la gent, no? Invertir en camins uns 150.000 euros. Val? Uns diners importants.
150.000 euros a càrrec de l'Ajuntament.
De la subvenció.
Que inicialment ha de rebre, ha de pagar l'Ajuntament per a rebre la subvenció.
Per a rebre la subvenció.
Tant, en definitiva estan subvencionats. Val?
Molt bé.
És a dir, ja et dic, si tu inverties amb estos aiguats 472.000 euros, reps 279, proporcionalment mos queda per invertir en altres 151 per a rebre la subvenció. És interessant perquè hi ha camins, ja sabeu, com un poble que mos agrada molt en altres, que molta gent viu al camp, que anem constantment, la gent gran va al tros i al final, doncs, hi ha forats, i els aiguats d'aquella època van, doncs, van fer mal a alguns camins, i amb el temps, doncs, s'ha agreujat això, i per tant ara el que farem és arreglar aquests camins. Tothom entendrà que no arribarem a tots els camins, però bueno, anirem mirant quins són, bueno, tenim la memòria i anirem mirant quins són els que estan més malament per poder arreglar-los i fer un tractament de asfàltic o de que toqui a cada lloc perquè quedi com estava.
Tema urbanitzacions, algunes actuacions que s'hagin fet darrerament a les urbanitzacions, algun tema,
sí,
concret?
A les urbanitzacions anem invertint en manteniment. Jo sé que molta gent que em sentirà, doncs, no li serà suficient perquè, doncs, hi ha algun carrer que no està el bé que hauria d'estar i s'ha d'asfaltar. Intentarem començar aquest any a poder fer alguna cosa, i l'any que ve també asfaltarem algun camí que estigui malament, algun carrer que estigui malament. I el que fem és, bueno, manteniment. Estos últims mesos hem tallat pins. A Tres Cales tenim un problema, que hi havia molts pins que tocaven els cables de la llum i podíem produir algun desperfecte, hem tallat pins. A Calafat també hem tallat algun que estava a punt de caure al carrer i podia provocar algun accident. No cal dir tot el tema de neteja. Hem asfaltat alguns forats als carrers principals que eren, doncs, significatius. Hem fet la neteja de cada any d'invernals, la poda. Bueno, en definitiva, la brigada que tenim, que és una brigada molt, bueno, com la resta, no? Però molt implicada, ha dut a terme tot el tema de manteniment. I anem intentant millorar dia a dia. El que passa és que són urbanitzacions molt grans que necessiten de molts diners per mantindre. Al centre social de Tres Cales ja ha començat a funcionar tot el tema de cursos. Ha tingut una, jo diria que una molt bona acceptació el tema que estem fent de lleure i d'aprenentatge. Ara la setmana que ve començaran nous cursos d'anglès, inclús classes de repàs particulars i diverses accions que el concessionari del centre social està donant a terme. I en definitiva el resum que et puc fer ara per ara és este. Et dic, intentarem poder invertir diners en poder asfaltar carrers que estan malament, principalment escales, que és el major que està, direm, més malament l'asfalt, però bueno, això ho avançarem a mesura que pugues anar tancant-ho.
Molt bé, parlant de l'urbanització Trescales, vostè abans comentava també lo del pont i de la rotonda que hi ha davant de Calafort. En aquella zona s'havia anunciat gestions per tal de que s'hi pogués ubicar un hotel, no?
Sí. No gestions, ja estava adjudicat. Vull dir, vam treure un concurs, va presentar una empresa, la única, i va guanyar. Ja fa un any. Ja fa un any que diria que es va adjudicar. Bueno, és una situació que ara no és fàcil la inversió privada. No és fàcil. Tots els ajuntaments, i no cal dir-los de costa, ofereixen zones hoteleres als grups inversors perquè feien hotels, no? El país està en recessió. Teòricament estem sortint de la crisi, però bueno, fins ara ha estat en recessió i per tant la inversió és complicada. Per què ho dic això? Perquè si això sigués una altra època, que s'haguessin presentat 15 empreses, doncs si la primera que guanya no compleix amb els terminis o amb les obligacions, doncs directament li passem a la segona. No, no és el cas aquí perquè només ha hagut una empresa. Què vull dir amb això? Bueno, doncs que estem intentant doncs, tancar aquesta operació. No és fàcil. Ells tenen alguna sèrie de problemes, estan intentant buscar els diners d'un altre lloc que tenen pendent de vendre, bueno, temes privats d'inversors, no? No mos diuen que no, diuen que sí, però bueno, van sortint alguna sèrie de petits problemes doncs, que dia a dia s'intenten solucionar. Per tant, la nostra feina és intentar tancar aquestes coses i altres que ni comentem públicament que estem intentant tancar amb altres sectors, però fins que no sigui una realitat tot això pot passar qualsevol cosa. Sento molt ser així de poc d'informar tan poc, però és que és la realitat, no tenim més informació al respecte.
No, digui.
No, diria que ja et dic que si sigués una altra situació i tinguéssim dues o tres empreses, doncs la primera no complís els terminis, se li dona la segona, però en aquest cas si aquesta gent no los apretem molt i els diem que se'n vaiguen, doncs se n'aniran i no invertiran un duro. Recordem que aquí cap un hotel de 10.000 metres quadrats amb una inversió mínima de 12 milions d'euros que donarà treball a una seixantena de persones en cas de fer-se, doncs que és una inversió molt important i que seria una gran atracció pel municipi de la Cala, però doncs el que hem de fer és treballar per ficar totes les facilitats i que aquesta empresa al final pugui solucionar els seus problemes i vindre. Si no ho fa, doncs haurem treballat, no haurem perdut res, però bueno, la nostra obligació és treballar i intentar treure les coses. La situació econòmica és difícil i a vegades no tot surt bé.
Hi havia també pareix la previsió de que l'hotel Amilla Mar incrementés les seves instal·lacions.
També vam parlar amb els responsables de l'hotel i és un tema que crec que, doncs que això sí que serà bastant real. Volen ampliar l'hotel amb una seixantena d'habitacions, però bueno, és un tema urbanístic, doncs que allí no tenen suficient espai, hem de mirar si estàvem pendents d'una compra dels terrenys al costat, si compensàvem amb edificabilitat hotelera d'altres sectors. Bueno, és un tema urbanístic que estem a l'espera de veure els esdeveniments, però també doncs, bueno, l'hotel està disposat a ampliar habitacions i doncs, això és important doncs, perquè ve més gent i perquè treballarà més gent i perquè algú construirà l'hotel i perquè també es giran llicències d'obra i perquè al final fem moure l'economia. És important. També s'han fet els passos i s'han ficat totes les facilitats perquè això pugui ser com ells pretenen, però al final qui ha de pagar i qui ho ha de fer són ells, per tant és un tema que doncs, encara tampoc no està 100% lligat, s'està treballant en que sigui així.
Fibra òptica. Es va anunciar per a la Cala Fibra, tot i que una empresa privada, evidentment, que de cara a ara primers d'any pues, s'hi miraria d'aprofitar pues, bueno, tots els avantatges que donen les noves tecnologies i donen els avenços en aquest camp per anar incrementant progressivament la velocitat, no?
Sí. I ja sabeu, jo personalment ho he explicat alguna vegada, doncs que és una empresa 100% privada, que ha invertit al poble de la Cala el seu patrimoni i els seus diners, i que inicialment les dades d'internet, no?, arriben per satèl·lit amb unes antenes que tenen ells principalment aquí al sostre de l'Ajuntament i a partir d'aquí es distribueix per una línia interna que s'ha creat, no?, de fibra òptica als usuaris. ara volem fer un pas endavant. Val? Per què? Perquè el que volem fer és, aquesta empresa, és connectar el troncal que passa paral·lel a l'autopista. Connectar el troncal significa doncs, connectar-nos a la mare matriu de la fibra òptica, i el que permetrà és que la xarxa sigui, primer, més estable, i segon, doncs, que es puguin comprar més volum de dades i per tant se pugui distribuir als usuaris més volum de dades, que per satèl·lit és més complex. Què significa això? Doncs que l'empresa ja ha firmat el conveni amb la Secretaria General de Comunicacions de la Generalitat de Catalunya i que en breu, este trimestre hauria de ser, ja estirem connectats i els usuaris, sense modificar les seves tarifes, els preus seran els mateixos, ha comentat l'empresa, doncs passaran dels actuals 20, bueno, 50, perquè actualment ja tenen 50 els usuaris, a 100 megas. Per tant, si ja érem l'únic poble de Catalunya que estava al 100%, el casco urbà parlem, i sabem que a les urbanitzacions hi ha wifi, han cablejat de fibra òptica, ara serem també els que tenen la fibra òptica més ràpida. Val? Per tant, això és important. I a més els usuaris contents perquè entenc que no pagaran res més, pagaran pel mateix la doble velocitat.
Fins al moment el desplegament de la fibra òptica està tenint l'acceptació que es preveia inicialment?
Sí, l'empresa, les vegades que hem anat parlant, estan contents. No sé si tenen sobre els 300 o 400 usuaris, no t'ho podria assegurar, però a més falta una part, bueno, els 400, no? Falta una part important per cablejar, on hi ha molts veïns i a més molta gent jove i interessada, que és la part de Cala i la zona de Ribes Altes, segona fase. Val? Tota aquella zona encara no ha arribat. Paral·lelament a la connexió a la troncal, també distribuiran fibra òptica per allí. Per tant, doncs allí pujarà significativament els usuaris.
És a dir, que es preveu fer tota l'hora.
Les dues coses al mateix temps.
De manera
sí, paral·lela.
Aprofitant que tenim aquí la regidora de festes, que encara no l'hem sentit pràcticament, només que en la salutació. Regidora, acabem de passar per les festes de Nadal en general. Quin seria el balanç de tota l'activitat esta que s'ha tingut durant aquests dies?
Bé, el balanç és molt positiu. Hem tingut, com quasi tots els anys és habitual, totes tot el que s'ha proposat ja, no, en principi no ha sigut res nou, però ha sigut un balanç molt positiu. A part de, hi havia també, que ja parlarem després, del parc dels diumenges, que això és a banda de les activitats de
després,
Nadal. Pel que fa al Nadal, doncs, hem tingut el parc de Nadal en més de 120 inscrits. Això ha suposat que haguéssim d'agafar uns 13 monitores per a poder-se fer càrrec de la vigilància i la custòdia dels inscrits. I bé, no hem tingut cap problema, ha anat tot molt bé i s'ha repartit les activitats en el poliesportiu i en els dos últims dies, el 2 i el 3, amb la sala, que ha sigut que me l'han cedit, clar. No ha hagut cap problema, ja et dic que ha hagut excursions, els més grans van sortir a passejar pel poble, aprofitant que feia molt bon temps, i bé, ha hagut una molt bona acollida i els nois han estat molt, ho han rebut molt bé i esperem que l'any que ve pues, seguim més o menys a la mateixa dinàmica.
Això pel que fa al parc de Nadal ha sigut un èxit, bueno, i fins i tot aquest any es va fer, no? Hi havia un planetàrium a la sala i sí que ens ho vam poder visitar, per tant, bueno,
alguna cosa diferent per poder captar una mica més de públic. Recordem que el planetari també, a part dels que estaven inscrits per als nois del parc de Nadal, també es podia visitar el dia 2 a la tarda, va ser visitat per més gent, i bé, una experiència molt, molt maca, va agradar molt als crios, a part se feien els passes estaven adaptats a les edats dels diferents grups que visitaven el planetari, i bé, també ha sigut una experiència molt positiva i que ha agradat molt a tots els que han anat a veure-ho.
Això pel que fa al parc, llavors, evidentment, les celebracions de Nadal, de Reis, del Carter Real, del Pare Noel, vull dir, també han transcorregut en normalitat.
Sí, en normalitat.
No?
Aquest any també, al igual que l'any passat, hem comptat amb la col·laboració del col·lectiu de teatre infantil de la societat, que van fer la representació del naixement a la Plaça Nova en divendres, en una xocolatada i tota la representació molt més dinàmica que l'any passat. L'any passat va ser més com a figurants, aquest any ha sigut més teatral i també ha sigut molt ben rebuda. El dia següent vam fer el patge reial va vindre a recollir les cartes dels regals, vam tindre animació i bé, tot molt... Hem tingut, el temps s'ha comportat més o menys bé, perquè tots els dies molt bé, l'únic que el dia 24 que esperàvem la visita del Pare Noel, estava previst que es fes a la Plaça Nova i per la pluja, una mica de pluja que va caure, pues, ho vam tindre que traslladar a la sala. Però bé, ja estava previst que en casos com este pues, se pogués anar directament allà.
I després el que més recentment tenim, que és el tema de la cabalgada dels Reis Mags, també molt
bé. Sí, la cabalgada ha estat molt bé perquè no teníem massa bones previsions pel que fa al temps, s'esperaven ventades i finalment vam tindre una bona tarda sense cap problema. Va anar molt bé, la gent va agradar molt tant la cabalgata com l'espectacle que és molt maco, la gent ja va inclús a veure només l'espectacle, a veure en què mos poden ensenyar. I l'única cosa que hem tingut com a novetat aquest any, pel que fa a la cabalgata, ha sigut que hem decidit de canviar una mica la dinàmica de tirar a l'hora de tirar els caramels, no? Els reis. Aquest any se'ls ha demanat que a ses majestats pues, que tiressin els caramels només a les zones que estaven més o menys habilitades o programades fent parar la cabalgata i només se tiraven quan la cabalgata estava parada per poder evitar possibles accidents com va passar l'any passat, no? Això primer pot ser la gent...
Va passar l'any passat a altres
fora,
llocs.
Fora de la nostra població, però bueno, que són precedents que s'han de tindre en compte i per poder evitar, perquè no mos agradaria a ningú no. Que passés aquí. Llavors, molta gent no sabia què passava, que no tiràvem caramels, però bé, la raó és esta. Se va decidir, juntament amb la comissió de festes, que els reis només tiressin els caramels quan fessin la parada, i bé, de fet, van parar moltíssimes vegades, uns 10 o 12 vegades en tot el trajecte, i d'esta manera pues, van poder evitar possibles riscos, no? A l'hora de algun susto que no mos agradaria que passés.
En definitiva, un temps va respectar, l'afluència de públic va ser bona i pues, bueno, tothom sí. Va poder gaudir d'un dia.
L'afluència va ser molt bona perquè entre que va fer bon temps, també va ser diumenge, la gent que ja s'espera a l'espectacle. Per això també, a part, vull donar les gràcies per la col·laboració de Vicent Boquera. És ja el tercer any que ell s'ocupa de l'elaboració de tot l'espectacle. Un any més ens ha sorprès i ha encantat a tothom. I bé, a part de Vicent, que és el cap pensant, com si diguéssim, hem de donar les gràcies també al grup de Twirling, que va participar a l'espectacle, les noies de Rítmica, els nois de la comissió de festes, Quintos, però a part de tots estos, a moltíssima joventut, que sense ser Quintos, cordes i tambors, la banda, clar, ja són fixes de cada any, i moltíssima gent que va col·laborar desinteressadament en esta festa que esperen tant nens i grans per a la que és la nit dels Reis.
Més coses. Estem a pràcticament, no em posaré a comptar ara, però pràcticament a 3 setmanes de la Candelera. Això vol dir que vostès ja ho han de tindre més o menys tot
sí, està
prou organitzat.
Bastant avançat. Hi ha algunes coses puntuals que ens falta per acabar de concretar, però bé... Ja només ens queden fer les últimes coses que només se poden fer els últims dies, com aquell que diu, i I bé, és que ja mos queda no res, tres setmanes, vull dir, ja ho hem de tindre tot ben avançat. Aquest any hi haurà un petit canvi que ja s'ha passat altres vegades, que és que el pregó de festes no es farà a la vespa de Candelera, sinó que es farà un dia abans. O sigui, a canvi de fer-se dissabte a la nit, vam decidir, juntament a la comissió de festes, de fer-ho el divendres a la nit,
perquè la Candelera cau en diumenge. En diumenge. Llavors, el pregó inicialment que es fa el dia 1 s'hauria de fer el dissabte.
Clar.
I no es farà el dissabte, sinó que es farà el divendres. Dia 31.
La raó fundamental és per poder aprofitar el dissabte i oferir més activitat a la gent. Seria llàstima que el dissabte el féssim servir pel pregó, perquè seria desperdiciar un dissabte. Hi ha moltíssima gent de fora, estudiants, bàsicament, la joventut, que estan fora del nostre poble i que només estirien dissabte i diumenge. Llavors, pues, per poder evitar això, vam decidir passar-ho el divendres al pregó. El dissabte ja a primera hora ja començarem en totes les activitats. Serà un dia molt, molt atapeït. Comencem en Castellers, en la, com una festa de la joventut, podríem dir, no festa, sinó activitats dirigides cap a la joventut, i bueno, vermut electrònic, a la tarda en la col·laboració de la, del grup que ens acompanya faran un correbars, com ja, bueno, similar al que es va fer a l'estiu, i bé, a la nit, concert del grup que vindrà, que serà, que ja tothom ho sap, ja.
Podem dir,
Sí, ja podem dir que són els Txec.
Els Txec de Rasquera,
no? Rasquera, del nostre territori. I bé, aquest any hem optat per donar impuls a la terra, no? A la nostra gent, com més que... a veure, és hora ja de... Bueno, bàsicament també hem de dir que la gent necessitem una mica de poder estirar-los de casa, no? Perquè si no donem nosaltres l'oportunitat, pues és una mica... Sí, som els primers que hem de donar de fer el pas, no? A més, és un grup que la comissió de festes també està ben agradat, els quintos també els ha agradat, llavors, bueno, entre tots ha sigut una mica l'opció que ens ha anat més bé.
Per tant, el dissabte molta activitat, Castellers i gent jove, bàsicament.
Sí, bàsicament serà dedicat a tothom, però bàsicament a la joventut. Molt d'ambient i esperem que agradi molt. Clar.
El dia 2, que ho en diumenge, també, doncs, que
dia 2 serà
maniobra...
poca maniobra. És Candelera, com sempre, l'oferena floral, la missa, tothom després a dinar, futbol, que es farà el futbol diumenge a la migdia.
De Lliga, suposo, campionat de Lliga, el diumenge, el partit,
sí,
que toqui.
Que toqui. I després la processó. El diumenge és poca inventiva, és el
molt
que
bé.
És.
Dilluns, a què el dedicarem?
El dilluns hem introduït algun canvi. Bàsicament, recordem que tradicionalment se feia el Dia de la Dona, i es feia un dinar per a les dones al poliesportiu. Aquest any volem anar evolucionant una mica, volem deixar una mica atrás la mentalitat del Dia de la Dona, perquè pensem que no tenim per què tindre un Dia de la Dona quan no li ve massa sentit el fet de dedicar-li un dia a la dona. Llavors, a partir d'aquí, pues, bueno, volem canviar una mica el xip, i a més de tot això, pensem que és una època que s'ha d'incentivar el comerç, a la restauració i a tots els negocis del nostre poble. Llavors, clar, el que hem volgut fer és traure un càtering que tampoc no és nostre, no és de la població, i oferir la possibilitat als restaurants que es vulguin adherir a ofertar menús que estiguin bé, que estiguin una mica arreglats, i bueno, intentar que la gent vagin als restaurants a poder gaudir de menús especials que estiran fets pel dilluns i el dimarts. Això també ho fem a causa de molta gent, molts restauradors ens han dit, pues, que el Dia de la Candelera evidentment ho tenen més que ple, però els altres dies següents resulta que, pues, no fan la feina que haurien de fer. D'aquesta manera intentem que ells ens ofertin un menú especial i que tothom que vulgui anar a dinar pugui fer-ho el dia el dilluns i el dimarts, que seria el dia de la bellesa, també podrien anar als restaurants tothom que vulgui. Una altra novetat, seguint a la mateixa dinàmica de poder potenciar el comerç o la restauració de la nostra població, és que el dia de dels jubilats se farà el dinar a l'hotel de l'Ametlla de Mar. Està tenint molt bona rebuda, esperem que la gent tingui ganes d'anar. Recordem també que el menú serà el mateix que paguen estar els nostres avis, que serà un menú de 10 euros. Vull dir que en aquest aspecte, en l'aspecte econòmic, ells no tindran cap canvi. L'únic canvi serà que des de, a canvi d'estar al poliesportiu, aniran a l'hotel. Creiem que és un canvi a millor. Les instal·lacions, evidentment, són molt millor. Dinar a l'hotel, les instal·lacions que tothom coneixem.
I,
que no...
i se'ls traslladarà allà?
Sí, tindran dos autocars, o segons la gent que siguin, tindran autocars que els traslladarà des de l'Ajuntament a l'hotel. Allí l'hotel farà el dinar, oferirà el dinar, posarà una orquestra, podran ballar i gaudir de la festa tots els iaios que vulguin, i aleshores, quan s'acabarà, pues, l'autocar també els tornarà, segurament hi haurà dos turnos de tornada, i bé, i després hi ha...
Les motivacions per les quals s'ha canviat d'aquesta manera de...
Això bàsicament és per poder donar un impuls a la restauració del nostre poble. És la raó bàsica.
Per tant, dos canvis importants. S'eliminen els càterings del Dia de la Dona i del dinar dels avis.
Sí.
Les dones se repartiran per les dones, de la població.
La idea és que tots els restaurants que es vulguin adherir a aquesta iniciativa
podem repetir un preu econòmic.
Sí, en principi serà sobre uns 25 euros, que és el preu que ja veníem pagant als càterings de quan el Dia de la Dona. Pues la idea és esta, i tots els restaurants que es vulguin adherir us passaran el menú a festes, a la regidoria de festes o a la regidoria de turisme. Juntament amb el programa de festes, adjunt en el programa, se passaran els menús de tots aquells restaurants que es vulguin adherir. Llavors la gent sabrà a quins restaurants se fa
i el que ofereixen.
I
no?
Què ofereixen, sabrà, veuran el menú, i bé, la gent ja tindrà un al·licient, si eren, bueno, un menú de 25 euros, pues, ja ho veuran que estan molt bé, vull dir, no es pot demanar menys, no? O més, vaja. I bé, esperem que sigui un al·licient més perquè la gent vagi als restaurants a passar-se a poder dinar, a fer un bon dinar i poder gaudir de la festa.
Això era pel dia 3, potser pel dilluns?
Pel 3 i el 4.
Pel 3 i el 4. Eh?
Recordem que pel 3, el que sí que no hem canviat, perquè si no seria ja... potser, llavors sí que es tirarien al carrer, és los cubanos, que ja els tenim abonats quasi, i d'aquí no, d'estos sí que no els podem traure del damunt, i bé, esperem que els agradi bé a tothom.
Per tant, ja està pràcticament tot dat i beneït, està tot planificat amb aquests canvis que potser, o en aquesta informació que potser seria el més destacat. Alguna cosa més de les festes?
Bé, faltarà dir el pregoner, que passaré a dir, i aquest any el que es proposa de pregoner és Josep Martí Blanc, com tots sabeu és secretari de comunicació del govern, i bé, estem molt contents de poder comptar en algú tan i tan calero, no? Perquè jo crec que diria que és el pregoner més calero dels que hem pogut tindre durant tots els anys, no sé, tots els anys, però...
Arribant de l'administració, sí, no?
Per això, vull dir, llavors, clar, estem molt contents de poder proporcionar un pregoner tan nostre, no? I crec que es mereix poder-li fer este honor, no?, que tindrà.
Per tant, Josep Martí Blanc serà el pregoner de la Festa Major de la Candelera 2014. Això pel que fa a la Candelera. Anem a parlar d'un altre parc de Nadal. Va haver una primera experiència... Perdó, parc de Nadal. Parc de...
Parc dels diumenges.
Sí, molt bé, de lleure. que una primera experiència ja es va dur a terme a meitats de desembre i la idea és anar-ne organitzant al voltant d'un cada mes, que és pels diumenges a la tarda.
Sí, és diumenges a la tarda, de 5 a 7. El primer va ser al desembre i va ser un èxit. Van haver més de 100 xiquets. I bé, ho repetirem, la gent té moltes ganes que es torni a repetir, igualment passarem la informació la setmana abans que es faci. El pròxim serà el 19 de gener, però bueno, ja et dic que la setmana aquella ja passarem a les escoles la informació perquè estiguin sabedors de la celebració. Comptem amb una sèrie de uns 10 monitors també, que es tiran alguns des de la regidoria de joventut i altres són voluntaris que venen de l'associació de Twirling. I bé, la veritat és que els xiquets s'ho passen molt bé. Se tracta d'activitats bàsicament esportives, futbol, bàsquet, hockey. Després també tenim un racó de manualitats i tenim un inflable. Van rodant, se fan grups d'edats i van rodant per totes les activitats que proposem. Són 2 hores, de 5 a 7, i la veritat és que els passa volant i estan encantats. I els pares, per les experiències que hem tingut anterior, estan més que encantats de poder disposar d'unes hores una mica tranquils, no? I bé, estem preparant-ho, ja està. Esperem que vingui molta gent. I potser m'atreviria a dir que a lo millor segurament vindrà més gent que l'altra vegada perquè ja saben com funciona i va agradar molt. La idea va ser molt ben rebuda.
Molt bé, més coses. Tornem a recuperar el regidor Rubén Lallana perquè, clar, hem de recordar que fa poques setmanes va estar aquí amb nosaltres el conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya, Ramon Espadaler, que va voler visitar els terrenys on s'ha d'ubicar la immediata comissaria dels Mossos d'Esquadra, no?
Sí, és una bona notícia, és una obra més. Sé que estem patint un context de crisi molt important, però també és una bona notícia que la Generalitat hagi apostat per ubicar l'única comissaria el 2014, l'única que es farà a Catalunya, se farà a l'Ametlla de Mar. Per tant, és important donar les gràcies a la Generalitat en aquest cas per aquesta inversió. L'únic que fa l'Ajuntament és cedir uns terrenys. Com sabeu, és la primera pastilla que està, diguéssim, davant de Xafarroques, a costa de Xafarroques, perquè mos entenguéssim, que mos està escoltant. Aquella pastilla s'ubicarà a la comissaria, una comissaria que té un pressupost ja consignat, aprovat als pressupostos de la Generalitat d'aquest any, 2014, per tant no és una promesa, sinó és que hi ha la partida reservada per poder iniciar les obres, està el projecte aprovat i per tant només estem a l'espera que la Generalitat digui quan comencen les obres, que segons el que va comentar el conseller hauria de ser durant el primer trimestre d'aquest any i haurien d'estar acabades el 2015, no acabades, en funcionament, amb tots els Mossos treballant. Per tant, és una comissaria important, crec que també reforçarà el que és la seguretat al municipi, que mai està de menys, i bueno, creiem que és una obra important i significativa.
Més infraestructures, en el pressupost s'hi contempla aquesta famosa carretera d'accés sud a l'Ametlla de Mar, que portem molt de temps arrossegant, no? De pressupost en pressupost.
Sí, molts anys, no? Crec recordar, no sé si comentaven més de 15 anys o una cosa similar, no sé, a mi se m'ha escapat de la memòria. Bueno, és una obra que connecta, com diu el nom, tota la zona sud de la Cala, no? I salva el pont de Santes Creus amb un el barranc de Santes Creus amb un pont. També és una obra significativa, una obra que vindrà financiada per la Diputació de Tarragona al 100%, per tant és una obra més, igual que la de comissaria, igual que el pont de Tres Cales, que ve financiat al 100%, té un pressupost de gairebé 2 milions d'euros, 1.928.000 euros. A nivell d'Ajuntament ja ho han fet gairebé tot, i estem a l'espera. Comentava avui l'alcalde que té previst una reunió esta setmana amb la Diputació per veure com s'acaba tot aquest procés i també durant aquest any se pugui licitar aquesta obra, una obra que creiem que és important, que dona accessibilitat a tota la gent que està al tros, que dona accessibilitat a una part molt important del turisme del poble, que és un dels dos càmpings que tenim, i en cas, perquè el trasfons és una obra del Penta, és una obra de que en cas d'emergència nuclear tota la gent d'aquella part sud del municipi pugui marxar ràpidament, no? Aquest és el trasfons, però també té connotacions econòmiques i turístiques, i per tant, bueno, és de congratular de que finalment aquest projecte tiri endavant i finalment, i que no passi res, en breu se puguin licitar les obres.
Abans d'acabar, un tema que també va sortir en la darrera sessió plenària i és la externalització del servei d'enllumenat públic.
Sí, com sabeu, actualment el manteniment de l'enllumenat públic l'està fent l'Ajuntament a través de dos operaris. He de dir que dos operaris molt professionals estan al meu càrrec i em puc donar fe, però sí que és veritat, doncs, que hi ha noves maneres de fer les coses i tots els ajuntaments, a les Terres de l'Ebre molts ho estan fent, la tendència és poder externalitzar aquest servei. Per què? Bueno, perquè externalitzant aquest servei, l'empresa que guanya, hem tret un concurs, l'empresa que guanyarà aquest concurs haurà de fer inversions de millora en la xarxa. Sabeu que ara els ajuntaments tenim dificultats per dur a terme inversions d'aquest tipus i per tant el contracte ja s'estipula que hi haurà uns 660.000 euros d'inversió a la xarxa, que això és molt important, no? Per a canviar lluminàries, per a poder canviar lluminàries, doncs, que al final repercuteixin a la factura elèctrica, no? Com? Pues reduint el consum d'energia. Això farà, doncs, les previsions, doncs, que es generen un estalvi d'uns 30.000 euros a l'any que puguin anar per pagar les inversions.
És a dir, que l'Ajuntament estalviarà diners, és a dir, s'estalviarà diners en aquest servei?
Sí, sí. S'estalviarà diners, se subroga un dels dos treballadors de l'empresa, mentre durant les mateixes condicions laborals, òbviament, això se l'ha comunicat a la persona, i se queda un dels dos treballadors, l'altre es quedarà per a fer altres tipus de manteniment, i aquesta empresa el que farà és invertir diners perquè pugui baixar significativament la despesa elèctrica. En grans trets és la funció. Ja et dic que és una cosa, doncs, que està molt arraigada, que estan fent gairebé tots els ajuntaments mitjans, com a mínim, i grans no cal dir-ho, i per dues bandes tindrem un estalvi, però sobretot també hi haurà inversions que són necessàries. Esperem, encara està en exposició pública, suposo que aviat acabarà i es presentaran les empreses i s'avaluarà tècnicament quina és la millor oferta.
Alguna cosa més, regidora?
Volia comentar una cosa pel que fa a la regidoria de joventut, i és que abans de que s'acabi el mes, este de gener, volem traure tot un calendari d'activitats dirigides a menors de 16 anys, amb el projecte El Racó del Jove, que està com una mica adormit. Volem reimpulsar-ho i oferirem això, un calendari fins al juny, d'activitats, de tallers i de sortides, i bueno, disposem d'esta setmana ja d'una monitora que es tractarà el tema, i bé, les properes setmanes ja us visem,
però
ja aniré informant.
És un calendari periòdic d'activitats,
sí,
de nens fins a 16 anys.
Sí, de menors de 16 anys, per poder este ventall d'edat que està una mica fora de cobertura, no sabem ben bé què fer, i bueno, poder donar una sortida amb esta franja d'edat.
Doncs, regidora Eva de Lama, moltíssimes gràcies. Regidor Rubén Lallana, moltíssimes gràcies. Hasta el pròxim torn de Convergència i Unió. Adéu-siau.
Gràcies.
Adéu, bona tarda.
Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV, Parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda, i t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV.